Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon dia, avui és dimarts, dia 9 del mes de febrer. Comencem tot seguit aquí a Ràdio Balaguer, el programa Agrografia, el programa d'aquest mes, aquí a l'emissora municipal de la capital de la Noguera. És un espai en què, recordem, parlem del sector agroalimentari i per fer el programa, com sempre, ens acompanya a l'altre costat del telèfon el seu impulsor, Josep Maria Roig. Molt bon dia, Josep Maria, i gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
Bon dia a tothom. Bon dia, Sònia.
Avui, Josep Maria, vols dedicar el programa a parlar del Brexit. Què sabem del Brexit? Com ens pot repercutir? Sobretot també m'imagino que tractarem com pot afectar el Brexit al sector justament agroalimentari de Catalunya. I per això has convidat ni més ni menys al senyor Ramon Sentmartí, que és el director gerent de Prodeca. També ens acompanya ell a l'altre costat del telèfon i també el saludem i li donem la benvinguda. Molt bon dia, senyor Sentmartí. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Avui dèiem que tractem sobre el Brexit en aquest segon Agrografia d'aquest any 2021. De seguida escoltarem la reflexió que el Josep Maria Roig fa habitualment en aquest programa sobre el tema que tractem. Després conversarem de seguida amb el director gerent de Prodeca i en la part final del programa, com sempre, repassarem algunes jornades tècniques i també l'actualitat agrària. Feta la introducció i la presentació del convidat que ens acompanya avui, com dèiem, a l'altre costat del telèfon, Josep, és moment ara sí d'escoltar la teva reflexió sobre el Brexit, la reflexió que fas avui sobre aquesta qüestió.
Molt bé, doncs pues, endavant, Sònia, ja ho puc fer, oi? Ja puc
sí,
entrar.
Sí.
Molt bé, doncs pues, primer de tot matisarem de que les sessions d'agrografia ara són un cop al mes per causa de la pandèmia, oi? Vull dir que abans ho fèiem cada 15 dies i ara és un cop al mes perquè... En fi, però hi ha qüestions tècniques. I dit això, doncs ja entrem a la reflexió. Primer de tot, doncs, ben retrobat, amic Ramon Sentmartí. Benvingut, i és un goig tornar a tindre aquí amb antena a disposició de tota la gent nostra. I amb això, doncs, te faré la reflexió que després ho comentarem. La reflexió és que el Brexit ens ha caigut a sobre d'una manera molt, podem dir, ràpida, lenta al mateix temps, perquè fa temps que es negocia, i en una forma que potser els que esteu a sobre i més a prop de Brussel·les i esteu en postos de responsabilitat, sabeu del que es tracta, però a la majoria de les persones que som de carrer, que som dintre del món agropecuari, dintre del món agroalimentari, de forma senzilla i simple, i a la Brèxica el veiem una cosa fosca, llunyana i no molt clara. Per això avui hem sol·licitat la teva presència, la teva valuosa presència, perquè ja ens expliques una miqueta a fondo a on arriba això del Brèxic, perquè, clar, parlar de Brèxic també tenim que dir que és parlar del Regne Unit, parlar de Londres, parlar d'Anglaterra, parlar de la Bretanya. Per tant, aquesta seria... La forma de que es té que enfocar això és aquest tema d'avui, que més aviat serà aclaratori del que és el Brexit dintre de, lo que mos, de la forma que ens ho han presentat, que torno a dir, no és una forma que vem nosaltres clara. Per tant, aquí acaba la reflexió, perquè la reflexió avui també sí que la tens que fer tu. Ramon, res més.
Molt bé, Josep, doncs de seguida podem conversar ja amb el senyor Ramon Sentmartí, que com dèiem abans és el director gerent de Prodeca, perquè amb ell doncs intentarem aclarir moltes de les coses que ara doncs tu mateix apuntaves. No? Quan vulguis, Josep, doncs li pots fer ja la primera de les qüestions.
Pues bé, senyor Sentmartí, bon dia, benvingut i ben retrobat, i dic, i torno a repetir que és un goig tindre't aquí amb nosaltres.
Gràcies, primera... i igual... Gràcies, moltes gràcies igualment, molt bon dia a tothom, benvinguts a tothom i desitjar que aquest temps que estem passant complexes per la pandèmia, doncs la gent ho passi el més bé que pugui i que sigui el més lleu possible.
Molt bé pel teu caràcter optimista, que ho ets sempre. Ets una persona molt maja i molt amb una empatia que dóna bo. Escolta, Ramon, sí. Serà el Brexit un mercat de mercats, una llotja, o què serà el Brexit?
El Brexit, com apuntava Josep Maria, ja, des de la percepció és que hi ha encara moltes incerteses, perdó, però en general, per la gran ciutadania, per la ciutadania en general, la part que hem de mirar és que no hi haurà masses canvis. És a dir, contemplava l'escenari d'un possible no acord i aleshores sí que hauria suposat canvis molt, molt profunds i hauria suposat un enrenou molt gran per les dues parts. L'acord, en general, el que destaca és que pel que fa al tema de la comercialització de mercaderies, de productes de béns i serveis, no s'apliquen aranzels, que aquesta part és diguem-ne, molt positiva, i llavors sí que hi ha implícit, per una banda, això, un canvi, i el que implica d'incerteses, i també una adaptació. Sí que hi ha temes de tràmit, suposo que ara hi entrarem, però jo voldria destacar la part, diguem-ne, positiva, de tranquil·litat, que pel que fa a les empreses, les vendes, en general, hi haurà una tendència molt de continuïtat amb els canvis que apuntarem. Intervé una nova frontera, és a dir, el Regne Unit passa a ser d'un país que estava, diguéssim, a la Unió Europea, al mercat comú, doncs passa a ser un país tercer, fora de la Unió Europea, amb el que implicarà d'una nova, com dèiem, amb una jornada que fa relativament poc, allò on entra un tercer discòrdia, que és una frontera. Però també voldria allò, començar, si em permet, Josep Maria, de dir la previsió és en molts aspectes de continuïtat.
Llavors, perdona que anem profundament, anem ja entrant en matèria, i podem dir que el Brexit pot ser una jugada d'anticipació de situació d'una comunitat econòmica europea fraccionada?
Ens avancem molt, jo diria. I jo crec que hem d'intentar de ser optimistes, si podem. I la previsió és que la Unió Europea porta molt temps funcionant. El Regne Unit històricament ha tingut un paper una mica amb un peu a dins i un peu a fora. Al final la població hi va haver un compromís de fer un referèndum i una majoria de britànics van dir no volem continuar dins la Unió Europea tal com està ara, com estava, i n'han sortit. Hem de pensar que això, alguns diuen fins i tot que això reforçarà la Unió Europea. Ens convé una Unió Europea forta, que s'ajusti, que en moltes coses segurament que ha de canviar, de ser molt més àgil, alhora molt més propera, però ens convé una Unió Europea forta per moltes coses, per la pròpia dinàmica interna, però també en aquesta dinàmica global, i no només comercial, sinó en molts aspectes, no sé si correspon avui, però amb una estratègia, amb unes demandes cada cop més globals, ens convé sumar esforços, anar molt alineats, i per tant jo vull esperar, que vull creure que no es centrarà en una fragmentació. Això no vol dir que vinguin moments difícils, que hi seran. Hi ha tot un debat ara, per exemple, amb els ajuts a la Unió Europea amb tot el que és la reconstrucció després de la pandèmia, els ajuts aquests de Next Generation, Europe Next Generation. Ho hem de fer tots molt bé. L'estat espanyol té l'obligació de fer-ho molt bé i a vegades cert que hi ha dubtes, però hem de mirar això, de que totes aquelles qüestions puguin avançar. I el Regne Unit pren aquest rol ara des de fora, però tampoc com un país tercer. És a dir, hi ha tota una història, un vincle de relacions comercials, i també hi ha una relació preferent. I segur que hi serà, per un interès mutu. D'intentar, és a dir, això, és un veí, no forma part, diguéssim, pròpiament del mercat comú, però un veí en aquest sentit amb unes condicions molt especials, i que confiem que anirem trobant la fórmula per anar-nos adaptant tots.
Ramon, per acabar aquest bloc introductori, te faré una qüestió, llavors després ja podem passar a coses molt més concretes, com tu mateix has dit, però aquesta qüestió és dir, vols dir que Anglaterra, al fer aquest pas de sortir, de marxar, d'anar sol, bueno, sol, sembla que vagi sola, no haia tret l'orgull del león, d'aquell lleó que era Anglaterra quan dominava molta part del món? És a dir, no tornem a trobar aquell lleó, perdó el xiste, de la Metro-Goldwyn-Mayer que fa aquell bram de dir, jo sóc aquí, jo la meva presència és aquí.
Sí. Saber els motius, segur que han intervingut molts motius del perquè del Regne Unit ha sortit de la Unió Europea. Un pot ser, com apunta Josep Maria, de, diguem-ne, un orgull, no sé quina és la paraula de nacional, que per altra banda també el tenen moltes nacions, i en el cas, en aquest cas britànic, és evident que és bé d'una gran metròpoli amb tot un context. Jo diria això, segur que hi ha un munt de variables, També podríem segurament tenir en compte que els britànics, jo diria especialment els anglesos, tenen una cultura molt pragmàtica, i potser la burocràcia, pels coneixements que un pot tenir, la burocràcia que percep des d'Europa, jo crec que els ha anat cansant especialment. Hi ha coses que és... Hi ha històricament, com es deia algú, que allò va quedar el canal incomunicat i la manifestació que va fer una persona de responsable al Regne Unit va dir Europa ha quedat incomunicada. Vull dir, també es mira Europa des amb un, com deia abans, amb un peu a fora. És un cúmul de variables, i segur que aquest punt de dir nosaltres tenim la nostra entitat, la nostra percepció i depèn que no ho acceptem, que pugui venir de fora, si s'ha visibilitzat d'això des de fora, doncs al final s'ha acabat traduint amb aquesta mena d'euroceptisme especial des del Regne Unit. No ho sé, d'orgull nacional, possiblement amb totes les seves variants, cada nació el té, la seva estima per lo propi, i aquest és el gran repte de la Unió Europea. Com aconseguir que amb tantes divergències, amb tant passat, amb tantes llengües diferents, amb tantes visions, tantes rivalitats històriques, doncs haver sigut capaços entre tots de teixir aquestes complicitats i això, i una estratègia més o menys comú, tenint en compte que hi ha molt recorregut per millorar.
L'orgull aquest, vull dir, no he dit amb un plan de destructiu, Vull dir, és la cosa de la imatge del lleó que torna a ressorgir i diu, aquí sóc jo, oi? Una altra qüestió.
Però com deia, és comprensible que cada col·lectivitat tingui la seva autoestima. No sé si la paraula és orgull, autoestima, però fins a cert punt és comprensible.
I llavors, des d'Anglaterra, al tornar a assumir aquesta individualitat dintre del món global, vol dir, serà el Brexit, o ells, o els ingleses, una nova eina de regulació de mercat?
Sí.
Agroalimentari?
Com
no
deia, les relacions comercials...
No pot regular ella amb el seu joc, perquè, clar, és una nació potente, una nació que pesa, una nació que pesarà ara encara més, ara es veu sola, ara es veu lliure, ara pot fer el que ella vulgui, té elements al costat com Irlanda, Escòcia, etc., formen un bon conjunt. Vull dir, els hi passarà per la cosa que sigui una eina de regulació, és a dir, del gènere que ve i entra, que va i ve.
Josep Maria, dues coses. Per una banda, pel que fa a les relacions comercials, com deia, no hi ha aranzels i, per tant, en aquest sentit, continuarem venent i comprant pràcticament igual. Les relacions comercials entre el Regne Unit i Europa es mantenen. Si afegeix això una duana i implicarà algunes gestions administratives burocràtiques addicionals, implicarà controls, duaners, que ja anirem veient, però més enllà d'això, és a dir, la relació, els préstecs, els olis, els vins que hem vengut, etc etc, tots aquests anys i que anem venent en el Regne Unit, això no ha de canviar. Les empreses li portaran algun mal de cap més de tràmits i algunes hores més de trànsit, potser algun dia fins i tot més. Però, dit això, en aquesta part no hauria de canviar. I pel que fa, deies, de que puguin entrar en una dinàmica de regulació pròpia, sí, de fet, ara passen a ser dues administracions, en aquest sentit, l'europea i la del Regne Unit se'n surt i pot tenir, tindrà una capacitat de regulació pròpia, però també hi ha un acord i és a preveure que les dues parts, en aquest cas del Regne Unit, intentin allò que hi hagi una certa alineació, també. Jo diria que si, vaja, no, és bastant obvi, que si s'entra en una dinàmica de distanciament, podem-ne dir confrontació o de problemes, és un perdre-perdre, com diuen els anglesos, win-win o lose-lose, que tothom hi perdria. Veurem, en aquest sentit estem davant d'una incertesa, això és cert, que hi haurà dues administracions ara amb capacitat de legislativa pròpia en aquests àmbits agroalimentaris. Veurem fins a quin punt, des del Regne Unit, hi ha una tendència a distanciar-se. L'acord apunta que no. L'acord que hi ha apunta de la voluntat d'anar molt coordinats, hi ha una comissió mixta de treball i que totes aquelles coses que puguin anar sorgint doncs es puguin anar parlant i anar llimant diferències de cara al futur.
Aquest acord que tenen aquesta gent amb nosaltres, amb la Comunitat Econòmica Europea, és un acord que va costar, se va gestar, se va negociar, sí, molt, va haver moltes, sí, reunions, va haver moments molt, molt perillosos. Vull dir, aquest acord, claro, aquest acord, qui ho sap, aquest acord? Se sap lo que hi ha ja escrit? Se sap el que allí se va pactar? Se sap a quins són els conceptes que més o menys, sí, per nosaltres poden ser perillosos o no? Se sap quins són els conceptes que per nosaltres són positius o no? Vull dir, qui ho sap, aquest acord?
Perdona,
se negocia encara, encara es continuen negociant?
Sí. L'acord, per una banda, és un document que es va signar in extremis, que, per altra banda, amb la història de la Unió Europea no és estrany, és bastant freqüent que acords molt importants se signen a darrera hora i fins i tot alguna vegada allò fins a les 6 de la matinada i per tant, en aquest sentit, que s'hagi signat a darrera hora fins a cert punt és bastant habitual, podríem dir-ho així. L'acord és públic, són més de 2.000 pàgines. El Regne Unit l'ha aprovat, la Unió Europea l'ha d'aprovar al llarg abans d'acabar aquest mes de febrer. I el que sí que l'acord ja no està del tot tancat. Hi ha alguns àmbits que estan apuntats i que caldrà anar-ho aterrant. Penseu que la relació comercial, en aquest cas, entre el Regne Unit i Europa, inclou un munt de coses, un munt de variables, des de productes, mercaderies, serveis, com viatgen les persones, però fins i tot el tema d'avions, d'espais aèrics, etcètera, etcètera. Ja és una relació que s'ha teixit durant dècades i, diguéssim, desfilar-la o separar-la porta temps. I el redactar, i si podrien dir que, bueno, hi ha tantes coses que segurament que 2.000 pàgines ens pot semblar molt, però tenint en compte el munt de coses que hi ha, al final n'hi hauran bastantes més, això, perquè inclou moltes variables. El més important, però, és si hi ha la voluntat d'una nova relació, però al final d'entesa, que estic segur que és el que tothom vol, d'això, d'establir una nova relació, però en el fons d'entesa, perquè altrament hi perden totes les parts.
Perquè amb aquest acord, quina relació tindreu vosaltres com a entitat, com a Prodeca, amb el Brexit, amb Anglaterra? Amb quines pautes i quins comportaments comporta per part vostra de cara a amb aquesta relació amb Anglaterra, amb el Brexit, entre mig.
Sí. Faig una mica, si em permeteu, una mica de significar en el cas concret del sector agroalimentari què representa les relacions comercials de Catalunya amb el Regne Unit i llavors explico una mica el que apuntaves.
Endavant.
El Regne Unit és un mercat molt, és el sisè mercat d'exportació pel sector agroalimentari català. Per tant, és un mercat molt, molt important pels nostres vins, fruita, olis, etcètera, etcètera, tots els nostres productes agroalimentaris. És un mercat de 66 milions d'habitants, que s'exportem, en darreres dades, prop de 550 milions d'euros en facturació. Hi ha més de 500 empreses catalanes del sector agroalimentari que venen en aquest mercat de manera regular, vol dir que porten més de 4 anys venent un any rere l'altre en aquest mercat. És un mercat que en els últims 10 anys s'ha més que duplicat. Per tant, no només és estratègic important pel volum que deia, sinó també per la tendència i també alhora perquè valora molt el producte. És un mercat en general d'un nivell mitjà i que valora molt la qualitat entesa en la qualitat del producte, la qualitat organolèptica, entesa en tot el tema de la seguretat, de la traçabilitat, i entesa també la qualitat en el servei. Per tant, és un mercat que ha crescut molt, perquè des de Catalunya s'ha crescut molt també en aquesta direcció, i així el mercat ho ha anat apreciant. Si em permeteu dir que els sectors més importants, allò quan deia aquests més de 500 milions, 550 milions, el primer sector és el que nosaltres diem fine food, és tot un sector d'elaboració molt potent a Catalunya, que a vegades no en som prou conscients, i permeteu-me, Josep Maria, Catalunya, l'agroalimentari és el primer sector econòmic del país, prop de 40.000 milions de facturació anual, més de 160.000 treballadors, exportem més de 10.000 milions d'euros, és a dir, un sector estratègic. Doncs aquest, el fine food, que diem nosaltres, és molt, molt important, i en el cas del Regne Unit, exportem productes de pastisseria, dolços, confiteria, xocolata, conserves, moltes conserves de fruita. Tot això representa prop de 200 milions. El sector de la carn, sobretot en aquest cas porcí, embotits, prop de 170 milions d'euros. En dos mercats, tant del fine food com de la carn, és el cinquè mercat per nosaltres. Fruita i verdura és un mercat encara més important, és el quart mercat de destí, i per alguns tipus de fruites és dels primers mercats. Pel sector de la fruita i verdura parlem d'entorn de 60 milions d'euros, i sobretot préssecs, nectarines, albercocs, etcètera, la fruita de pinyol, té un mercat, un espai estratègic. Vins i caves també és un mercat molt important, 47 milions d'euros, bueno, olis vegetals, etcètera. Per tant, aquest és això, és un mercat molt, molt destacable pel nostre sector, i des de Prodeca el que fem és continuar acompanyant a les empreses a la mesura que podem, sobretot en dues línies. Una en promoció i l'altra en formació, acompanyament. En promoció, destacar que enguany incorporem, hi ha hagut un acord fa relativament molt poc, precisament arrel d'aquest nou context entre el Departament d'Exteriors i el Departament d'Agricultura i en Prodeca i en col·laboració amb altres agents com és Acció, per incorporar una persona específica, una persona tècnica en promoció comercial agroalimentària en aquest mercat. Això vol dir que, a part dels serveis que anem fent entre tots, que ara ho detallaré, amb acompanyament, a més, tindrem una persona específica a destí que, coordinadament amb els diferents agents, vetllarà per tot allò que, per totes les qüestions del sector específiques d'agroalimentari en aquest mercat. Llavors, nosaltres fem actuacions de promoció. Ara estem en el context de la pandèmia i és difícil, però estem treballant hem organitzat trobades amb importadors d'aquest mercat per continuar promovent, a organitzar alguns esdeveniments, així que puguem. Haurem de mirar si fem un format híbrid, que se'n diu, entre online i presencial. I per altra banda, amb tot el que és atenció a les consultes, que poden ser individuals, si les empreses tenen dubtes pel que fa al sector agroalimentari, doncs tenim un servei per atendre i acompanyar aquestes empreses en tot allò que puguem. I alhora fent també formació. un parell de setmanes encara no, vàrem fer una jornada que hi va haver més de 100 empreses apuntades seguint-ho, precisament en tot el que té a veure amb el Brexit i els incoterms i totes les qüestions que puguin sorgir i per anar-les atenent. No sé, Josep Maria, m'he enrotllat una mica, però...
No, estupendo. Anem bé. Escolta, Ramon, tu ja saps que els productes avui porten una sèrie d'identificacions i de sobre la seva sostenibilitat. És a dir, posen la identificació de producte de proximitat, posen la identificació de producte ecològic, producte, etc. Hi ha moltes. Sí. Aquí el Brexit no mos pot dir algun dia, no, volem aquesta identificació única i sola, perquè a nosaltres ens va bé així, perquè ho volem així. És a dir, mos poden exigir una identificació en general de sostenibilitat seva pròpia?
Podria passar, veurem, però és una relació entre dos. Llavors hem de comptar que si el Regne Unit optés per dir em poso a ser molt més exigent en aquestes relacions comercials de dos, llavors Europa pot reaccionar i dir, doncs, per la meva part també doncs, us passo a exigir això i això i això i per tant fer-ho més complicat per totes les parts. No ho sé, veurem com queda aquesta part. Si surten noves peticions en el com apuntaves a la línia del Regne Unit, és a preveure que s'intentin negociar i arribar a consensos amb la Unió Europea. Ara, dit això, com dèiem al principi, és cert, vull dir que en aquest sentit el Regne Unit passa a ser fora de la Unió Europea i té una capacitat legislativa i de regulatòria i pot emprendre noves mesures de manera unilateral fins a cert punt, perquè dic que, com dèiem, generaria conseqüències. No toca avui, però, per exemple, en el cas de l'administració Trump, els Estats Units doncs van dir pel tema dels Boeing i bueno, van aplicar uns aranzels específics pel sector agroalimentari. Europa va fer les gestions i té la possibilitat d'aplicar, allò replicar, imposar nous aranzels als productes americans. S'entra en una dinàmica que ningú hi guanya. Per tant, hem de preveure que això no vagi cap aquí.
Perquè això ara ha passat amb les vacunes de la pandèmia, no? Aquí el país, no sé si és Hongria o Àustria, que ha volgut pel seu compte comprar vacunes a Xina o on sigui, oi?
Sí. Evidentment, al final som estat, l'Unió Europea agrupa estats i cada estat té la seva pròpia dinàmica i poden passar coses d'aquestes, és cert. I el Regne Unit, torno a dir, ara està fora de la Unió Europea i té una capacitat de moure's i de prendre decisions diferent de la que quan estava dintre de la Unió Europea. Però que d'aquí se'n derivi en tota una nova estratègia d'exigir nous requisits, no crec que vagi cap aquí la cosa, però veurem.
Perquè ja saps que els inglesos són molt així peculiars, saps? Una altra cosa, Ramon, sí. Tu saps que durant tot aquest món hi ha una sèrie de tractats enormes. Tractats agrícoles amb Marroc, tractats amb Canadà, tractats amb els Estats Units, tractats amb la part sur, etcètera. Vull dir, clar, aquí hi ha un altre tractat més, perquè representa que aquest pacte que s'ha fet entre inglesos i la comunitat econòmica europea, el marxeig, que és un Brexit, i no mos poden bloquejar amb algun d'aquests tractats, no mos poden fer travetes comercials, o no, o com ho pot, perquè, clar, hi ha molts tractats que no mos regulin aquests tractats.
Sí, és cert, hi ha una gran complexitat. Home, d'entrada, a nivell global, qui té més múscul, més capacitat, més incidència és la Unió Europea a l'hora de negociar. I el Regne Unit queda fora, per exemple, alguns dels acords que apuntaves amb Japó, amb Xina, etcètera, la Unió Europea té una musculatura, una capacitat d'incidir, i ara el Regne Unit en queda fora. Llavors podem fer la lectura que, sent un estat, el Regne Unit també té el marge de la flexibilitat, de l'agilitat. Veurem com queda. Jo dubto, és evident que el Regne Unit pensarà amb lògica pròpia, amb interès propi, però dubto que almenys immediat hi hagi canvis gaire immediats, i dubto que, com el que deies, a Marroc o a Japó, etc., algú es plantegi dir, bueno, com que el Regne Unit allò em porta cap aquí, doncs em trenco les meves relacions comercials amb la Unió Europea per beneficiar-me de la relació comercial amb el Regne Unit. Difícil, perquè la Unió Europea té molt múscul, té molta força d'incidir en les relacions comercials, en les compres, les vendes, a la mobilitat de productes, i en aquest sentit, home, també hi ha qui apunta que el Regne Unit es mourà cap a s'aproparà cap als Estats Units, intentar el vincle de força que podia tenir amb la Unió Europea, en certa manera, suplir-la per una força juntament amb els Estats Units. Veurem. Aquestes coses...
Clar, és el principi de que un dels sectors que realment exporta Espanya, o exportem aquí a Catalunya, és el porcí, la carn blanca, oi? Vull dir, i tenim mercats bons, els busquem. Sí. Això hi ha la por que el Regne Unit, mitjançant el Brexit, no pugui aquest mercat desviar o m'ho pugui bloquejar, saps?
Sí. Però en aquest sentit, el que deia abans, la nota per menys marina de tranquil·litat, és a dir, la carn de porc, però, com deia, els pastissos, els olis, els vins, etc., es poden continuar venent a data d'avui, i tot apunta que això quedarà així almenys molt temps, en les mateixes condicions. És a dir, hi ha un acord preferent entre el Regne Unit i la Unió Europea. Vendre porc, carn blanca, embotits de catalans al Regne Unit, no hi ha cap aranzel addicional, cap sobrecosa en aquest sentit addicional. Sí que hi ha el que va implícit en ser un país tercer, amb el que és tot el tema dels tràmits, alguns certificats, amb tot el que són notificacions prèvies i exportacions, i hi ha una nova duana que t'exigirà uns documents i unes inspeccions de mercaderies, i això sí que ens suposa a les empreses un cert enrenou, és cert, una adaptació. En aquesta jornada va sortir que ni la pròpia administració britànica en general no s'està prou preparat, és a dir, que fa falta eines, ens haurem d'ajustar, i això em comportarà un cert enrenou. Però la relació pròpiament comercial es manté, en aquest sentit continua sent un mercat directament proper al com si poguéssim dir, no ha canviat en aquest sentit, que si estigués trencat a la Unió Europea. Per què això? Perquè el nou acord estableix una relació preferent.
És a dir, que cada empresa que treballi a nivell europeu o a nivell mundial, ja cal que es prepari un bon gestor per poder llegir cada dia les normatives i fer els tràmits que calguin.
Sí,
Sí,
amb una això nosaltres des de Prodec anem fent sessions de formació i ho seguim molt de prop. Si en algun moment hi hagués alguna cosa que pogués incidir especialment, algun canvi en el sector agroalimentari, intentarem allò informar i acompanyar en la mesura possible totes les empreses del sector agroalimentari català, òbviament. Ara, dit això, sí que el que també aconsellem és que les empreses es mirin bé, les que venen al Regne Unit, perquè hi ha nova burocràcia, si es vol dir així, a tenir en compte, i nous costos, sobretot del temps. S'ha ampliat amb el tema de duana, s'ha ampliat el 6, com fa uns abans d'acabar l'any es podien exportar productes allò amb hores, amb menys d'un dia, doncs ara de promig està en un parell de dies. Això segurament que també hi haurà una adaptació per part de tots, i ens haurem d'ajustar. Però no, és evident que cal anar-ho seguint. Però si em permets, una nota de vital alarmisme, perquè de fet continuarem venent les mateixes... De fet, nosaltres apuntem fins i tot un cert increment de la tendència, segons diferents paràmetres, l'increment de vendes de so de carn i de vendes de dolços i de vins, etc., catalans, en general, al Regne Unit. En els propers anys continuarà creixent l'exportació en aquest mercat. Aquesta és la tendència.
I pot haver una relació amb positiu o amb negatiu o bé neutra del Brexit, és a dir, aquesta relació nova o que s'hagi constatat amb aquest document de 2.000 pàgines, com tu dius, amb la PAC?
Això jo no ho conec massa. Ja, evidentment que el Regne Unit ocupava, té molt pes dintre la Unió Europea i això hi ha un reposicionament de peces, si es pot dir així. S'està negociant, haurem de veure això que implica. El detall precís no el tenim del tot encara i hem de veure. I en aquest sentit no tinc masses elements per dir gran cosa més al respecte. No, veurem com queda tot el tema de la PAC. Sí que el Regne Unit, en general, la Unió Europea ha estat un aportador net, és a dir, que la seva aportació era superior al retorn que tenia i, clar, pressupostàriament això Europa ho notarà i la PAC és una despesa molt important o és una part pressupostària molt important dintre del que és el conjunt del pressupost de la Unió Europea i caldran, hi haurà redefinicions. Però més enllà d'això, no ho anem parlant a nivell intern, òbviament, amb la direcció general que porta la PAC, el director general Oriol Nansón, i si hi hagués alguna novetat al respecte, algun dia en podem tornar a parlar, Josep Maria.
Amb la teva experiència que tens, perquè tens una visió molt àmplia, a més tens estat en una balconada que ho veus tot molt, 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 molt clar. Pot haver repercussions amb el model i l'estratègia de les explotacions i les empreses agroalimentàries a causa d'aquesta marxada dels seus anglesos de la Comunitat Econòmica Europea? Pot repercutir amb un nou disseny d'explotació i d'empresa agroalimentària?
No, d'entrada no ha de repercutir. Les empreses que exporten...
No, repercutir, incidir.
Perdó, incidir. Sí. Pel que fa al volum d'exportació, com deia, no només es mantindrà, sinó tot apunta que continuarà creixent. Hi ha hagut aquesta tendència creixent de cada cop venem més dels nostres productes agroalimentaris fets a Catalunya, cada cop en venem més al Regne Unit, i això tot apunta que continuarà. Les empreses que exporten, en general, tenen l'estructura per gestionar tot el que és l'exportació i ara hauran d'incorporar nous elements, com deia, de tràmits, de noves, sí, nous procediments en la gestió interna. I el que sí que, clar, més enllà del Brexit, és evident que el nostre és un sector com molts canviants. Si mirem l'estructura del sector agroalimentari català de fa 10 anys a mar o de fa 20 anys a mar ha canviat, i aquesta tendència previsiblement continuarà, però jo diria que continuarà hi hagi hagut o no hi hagi hagut el Brexit. És un sector molt dinàmic el nostre, molt obert al món, les exportacions no creixen any rere any. El 2020, d'aquí dues setmanes abans traurem un informe i amb dades d'exportació del sector del tot el 2020. El 2020 tot apunta que l'agroalimentari és l'únic o dels únics o possiblement l'únic sector de la nostra economia, l'economia catalana, que ha continuat creixent l'exportació. És un sector molt dinàmic, molt punter, molt obert, i això previsiblement continuarà. Dit això, també hi ha moltes necessitats específiques del sector en general i dels diferents subsectors en particular. El sector del vi està patint especialment, la pandèmia sector del vi, per, entre altres, eh? La pandèmia ha afectat molt directament tot el que és el sector horeca, això vol dir que en aquest cas, per exemple, les vendes ho han notat moltíssim, hi ha aquelles sectors, empreses que estaven més dependents de tipologia de clients, diguem, el sector de la restauració, el sector horeca, són els que més ho han patit, i això sí, estem en un mar de canvis i d'incerteses i continuarà. Però en global tenim un sector, l'agroalimentari català, molt potent, molt dinàmic, molt obert al món, i tot apunta que això continuarà així.
Per anar acabant, Ramon, perquè tots sabem que tens una reunió ara d'aquí pocs moments.
Josep, sí, hauríem d'anar finalitzant, eh, Josep?
Sí, sí. Escolta, Ramon, sabem que la pandèmia ha marcat un abans i un després. Sabem que hi ha el Brexit, bueno, aquest acord que l'Anglaterra ha marxat. I sabem que hi ha un canvi climàtic. Tot això ho podrem pair, això? Podrem veure que cap a on hem d'anar per a poder superar aquests tres aspectes i altres?
És que ho hem de pair, ho hem de gestionar. Si parlem del sector agroalimentari en concret, a diferència d'altres sectors, però de menjar ho fem tots cada dia. És a dir, hi ha altres sectors que, i no cal que digui noms, tecnologia, etcètera, de turisme, i que no, òbviament que desitjar el millor per tots, només faltaria. Però altres sectors que podríem dir que no són essencials, imprescindibles, i llavors davant d'un context de pandèmia, un context de crisi, el menjar ho fem cada dia i ho continuarem fent, i nosaltres i tot el món. Per tant, ens en podrem sortir, és que ens n'hem d'en sortir, ho hem de gestionar i trobar les fórmules de que produïm aliments de qualitat i que arribin a tothom i que et pagui un preu just per tothom. Com diu sovint la nostra consellera, parlem molt de sostenibilitat, però la primera sostenibilitat, tant l'essencial, a part de òbviament, la mediambiental, etcètera, és que aquells que produeixen s'hi guanyin la vida. És a dir, per tant, els productors, perquè si no s'hi guanyen la vida, deixaran de ser. I si seguim el fil, si deixem de tenir un sector productiu agroalimentari que produeixi aliments, vol dir que deixem de tenir aliments. És un sector essencial, molt important per a la nostra economia, i ens en sortirem i estarem tots actius com ho és. Jo torno a dir, tenim un sector molt dinàmic, uns empresaris i empresàries, pagesos, gent amb molta empenta, amb moltes ganes, amb molta capacitat, amb molts reptes, en alguns subsectors amb moltes dificultats, cert, però amb un horitzó d'endavant, i torno a dir, malgrat tota la pandèmia, és un sector que aquest 2020 hauria continuat creixent, possiblement dels únics sectors de la nostra economia que hauria continuat creixent, i té molt a veure això amb el teixit empresarial i amb l'actitud, i també perquè el món necessita aliments, i nosaltres necessitem aliments.
Per acabar, Ramon, caldrà canviar aspectes i actituds amb la governança, amb la gestió, amb una nova tecnologia, saber aplicar aquesta nova tecnologia, innovació, i en tot això, Prodeca, què diu? Què dius tu?
Nosaltres, Prodeca i el departament, en aquest sentit que apuntava Josep Maria, dues coses. Una, el de la governança, totalment d'acord. Ho estem fent a la mesura que podem, i és una línia que hi ha molt recorregut per fer, d'aquest concepte de la governança compartida. És a dir, ens equivocaríem si en el cas de Prodeca, en el cas del departament, en el cas de la Generalitat, prendre decisions que afecten directament a tot un sector sense fer-ho al costat del sector, de la mà del sector, amb el sector. I, per tant, la governança, clarament, hem d'anar cap a un model, ja ho estem treballant, i encara hi ha recorregut per fer, de treballar conjuntament. Com a mínim, el sector i l'administració, i a nivell europeu es parla fins i tot amb altres agents, la recerca, el coneixement, etc. Però la implicació al costat del sector és fonamental. Deixem fer un apunt Fa poc hem aprovat el Pla Estratègic d'Alimentació de Catalunya, el que diem el PH, fet amb el sector i per al sector, i en aquest sentit tenim molt clar nosaltres que aquesta cogovernança és fonamental. No és una, allò que es deia abans, una posse. No, no, és que és fonamental per fer les millors polítiques i que tinguin el major impacte i la major eficiència en cada un dels sectors i subsectors. I pel que fa a comptades a la digitalització, és un punt molt, molt important. Estem, alguns apunten ja fins i tot a la indústria 4.0, a tota una transformació, tot el que és la intel·ligència artificial, el big data, el tenim molta informació, i en això el sector no és que no en pugui quedar al marge, és que és estratègic també pel sector agroalimentari i per tota la xarxa del sector agroalimentari, fins i tot també pels petits productors. I això també ens ocupa i estem treballant-hi des de Prodeca i des del propi departament de com anem oferint eines acompanyant el sector perquè també des del seu àmbit vagi entrant a la digitalització. I nosaltres allò en programes, fins i tot com el propi Benvinguts a Pagès, estem un projecte entorn a la gastroteca, etc. Ara estem parlant amb l'Ajuntament de Barcelona per això, per anar creant complicitats i on les eines digitals tinguin, ja el tenen, un component priu central, perquè si no fem això, llavors sí que hi hauria el risc de que alguna part del nostre sector, d'alguna tipologia d'empreses o fins i tot poder més allunyades de la capital, en aquest cas així, que no quedessin allò, al marge d'aquesta transformació que està passant a la nostra societat. I evidentment que és un tema que ens ocupa i que hi estem treballant.
Un consell, Ramon, un consell teu, com a director gerent de Prodeca, quin consell podries donar?
Un consell és, per una banda, som conscients que estem en un entorn de canvi que no estava previst, que tot el que és la pandèmia ha estat i és una sotragada, i el sector agroalimentari potser, dintre tot, i amb els grans, com deia, alguns subsectors que ho estan patint molt, però en general és el que encara poguéssim aguantat prou aquesta sotragada, però òbviament parlem d'una sotragada molt important, que canviaran coses, que hi ha coses que tot apunta que han arribat per quedar-se. En el cas nostre, per exemple, Prodeca, estem fent un exercici de transformació. Nosaltres, tota l'estratègia de suport comercial es fonamentava en el component presencial, és a dir, que fires, missions, etc., volia dir que la gent es desplaçava i les empreses catalanes amb això han estat, torno a dir, molt actives, anant a fires, no?, a Europa i al món, i hem anat a fires a Dubai i a Japó. Ara aquest d'aquí dues setmanes hem una fira a Dubai, la primera després de tot aquest procés, que a veure com anirà, però venen 10 empreses. Però més enllà de tot aquest component presencial, s'està treballant amb totes les estratègies, torno a l'àmbit digital, com podem fer activitats de promoció comercial utilitzant aquestes eines digitals. I en això estem en un programa nou, innovador, pel que veiem no ho fa gaire bé ningú, de que les empreses puguin tenir trobades online, però que les empreses importadores, compradores d'aquests països tercers, tinguin a la mà el producte. Diuen que en l'àmbit agroalimentari és clau, ho percebem, tenir el producte davant per veure-lo i degustar-lo, doncs hi hem donat moltes voltes en això i en la línia que treballem i ens està donant molts bons fruits, la valoració de les empreses molt positiva, és enviar aquests productes quan fem una actuació comercial en un mercat concret, a aquelles empreses que hi veiem un potencial, un interès, se'ls envia mostres de productes i la segona cosa que fem és que hi hagi una persona allà a destí, no que hagi de viatjar ni de l'empresa catalana ni de Prodeca, sinó una persona allà a destí, coneixedora del mercat d'allà, però a l'hora del producte català, perquè participa en aquestes reunions i fa tot l'acompanyament in situ. I aquesta és una de les línies que anem treballant. La meva recomanació, escolta, entre tots, mirar endavant i i per la part de l'administració i en el cas particular de Prodeca, allò a disposar i amb tot el que puguem escoltar i intentar posar les eines que siguin útils pel sector.
Gràcies, Ramon, per poder estar avui aquí amb nosaltres. Moltes gràcies un altre cop i te oi agraeixo personalment i en nom de la emissora i en nom de la gent que ens està escoltant, que cada dia és molta, doncs que hagis sigut tan sincer, tan noble i realment endavant i no deixis Prodeca i no mos deixes a tots nosaltres. Ramon, gràcies i espero veure't aviat per aquí a Balaguer.
Moltíssimes gràcies, felicitar-vos pel programa, Josep Maria, Sònia i tot l'equip.
A tu.
I com bé deies, tant de bo que ben aviat ens puguem tornar a veure personalment i puguem tornar una certa això, una mobilitat i tenir aquestes relacions personals que són, òbviament la digitalització té molt recorregut, però les relacions personals i presencials són essencials igualment i que puguem tornar a veure'ns ben aviat.
Pues gràcies, doncs... perquè tens moltes coses a dir encara. Gràcies, Ramon. Moltes gràcies.
A vosaltres. Molt bon dia.
Agraïm, com deia el Josep Maria, en nom de Ràdio Balaguer, també la presència avui a través del telèfon al senyor Ramon Sant Martí, director gerent de Prodeca. Ara nosaltres donem pas a l'actualitat agrària i també a les jornades, a una recomanació de jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. Obrim ara, com dèiem, el repàs pel que fa a l'actualitat agrària i comencem destacant avui que el Sindicat Agrari Unió de Pagesos s'ha reunit recentment amb representants del Departament d'Agricultura per denunciar els danys que provoca la fauna salvatge a l'agricultura i també a la ramaderia de la zona i per plantejar mesures per millorar-ne el control i també reduir riscos. En relació als danys causats per conills, sobretot a conreus, herbacis i fruiters de les comarques del Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera, el Segrià i les Garrigues, des d'Agricultura s'han compromès a enviar un recordatori als titulars cinegètics de les zones amb les accions que s'hi permeten, encara que no estigui previst en el seu pla tècnic. Així, els titulars cinegètics poden dur a terme accions de caça qualsevol dia de la setmana fins al 18 d'abril. També pel que fa a la superpoblació de conills, el sindicat reclama la declaració de l'emergència cinegètica en punts on s'hi superi el llindar de 50 conills per quilòmetre quadrat, establerta la normativa de caça per poder actuar en aquells casos que no ho faci el titular cinegètic i reduir així la densitat de població per sota d'aquest llindar. Unió de Pagesos també demana que a les zones veïnes, a les reserves nacionals de caça, s'hi facin actuacions de control de la fauna que en surti i causa danys. Així mateix, aquest sindicat també sol·licita l'establiment de mesures per facilitar les cremes controlades a les zones on fan caus els conills i on es refugien els senglars i demana, en aquest sentit, que les sol·licituds d'autoritzacions de caça per danys es resolguin amb la màxima agilitat possible. D'altra banda, el president de SAGE Lleida, Pere Roquer, i l'ambaixador de la República de l'Equador, Cristóbal Roldán, han signat al Consolat General de l'Equador a Barcelona un conveni de col·laboració per a la propera campanya de recol·lecció de la fruita dolça per facilitar la contractació de ciutadans equatorians. Segons l'acord, el consolat recollirà i tramitarà les consultes i peticions de recerca de feina i les farà arribar a l'Associació d'Empresaris Agraris. Roquer ha detallat que és el primer conveni d'aquestes característiques signat directament amb un país, però no serà l'últim, assegurat, ja que cada any es necessiten cobrir 30.000 llocs de treball per la campanya i acords com aquest, diu, ho facilitaran. I parlem també dins d'aquest bloc d'actualitat agrària de joves agricultors i ramaders de Catalunya, un altre sindicat agrari, perquè considera que assegurar hauria de ser una pràctica habitual per als professionals agraris, però situacions com el cas Filomena fan perdre, diu, la confiança dels pagesos en Agroseguro. La conclusió que han extret molts dels damnificats pel temporal Filomena és que no compensa contractar una assegurança i es plantegen deixar d'assegurar. L'organització exigeix que s'apliquin millores urgents en aquesta línia d'assegurances per part del Departament i el Ministeri d'Agricultura i també Agroseguro per evitar que els pagesos, com dèiem, deixin d'assegurar. El sistema de peritatge actual dels danys penalitza els cultius més productius, com són els de superintensiu i de regadiu. En el cas de les fortes nevades que es van produir al mes de gener, de fet, aquests arbres, en ser més frondosos, els olivers en aquest cas parlem, van ser els que van rebre un impacte més fort per l'acumulació de neu, però en canvi el càlcul per valorar la indemnització es fa amb el coeficient més baix. I parlem ara de jornades tècniques que tindran lloc properament de forma telemàtica. La primera que el recomanem és una xerrada que fa el Consorci Gal Noguera Segrià Nord sobre els ajuts líder. Tindrà lloc aquesta jornada, aquest mateix dijous, dia 11 de febrer, a 2:15 del migdia, a través de la plataforma Zoom, i per participar-hi cal inscripció prèvia. En aquest cas, l'objectiu principal d'aquesta jornada és informar sobre aquests ajuts que tenen la finalitat de fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i també destaquem dins d'aquesta jornada que estan adreçats aquests ajuts a actuacions, per exemple, per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes i el foment d'activitats turístiques, així com la conservació i millora del patrimoni rural. Per participar en aquesta jornada del proper 11 de febrer, les persones interessades poden consultar el web www.noguerasegrianord.cat o bé trucar al telèfon 973 44 89 33. L'altra jornada que el recomanem avui porta per títol Alimentació de les abelles, nutrició social. En aquest cas tindrà lloc també en línia el dissabte 13 de febrer. Moltes són les causes que poden provocar la mort o el baix rendiment de les arnes, entre elles la manca d'una nutrició correcta, que és més freqüent del que pot semblar. Davant d'aquesta qüestió, des del Departament d'Agricultura s'han previst tres jornades dedicades a donar a conèixer les bases de la nutrició i estratègies d'alimentació de les abelles, les pautes per l'aprofitament dels recursos i el maneig apropiat de l'alimentació artificial al llarg de l'any. La primera d'aquestes jornades, com dèiem, es fa aquest proper dissabte, dia 13 de febrer, totalment de forma virtual, i destaquem també que aquesta jornada comptarà amb la presència del biòleg, apicultor i divulgador del maneig ecològic de l'apicultura a casa nostra, Jaume Cambra. I la darrera jornada que el recomanem avui porta per títol Producció de blat de moro i soja en ecològic. També es farà en línia, en aquest cas el dia 18 de febrer. En aquest cas es tractarà la situació actual dels cultius d'estiu a Catalunya en termes de producció i consum. Es presentaran les característiques de les varietats de blat de moro per a gra i soja que les fan més adaptables al cultiu en ecològic. Per això s'utilitzen els assajos de blat de moro realitzats a les localitats de Riumors o Torroella de Fluvià, a l'Alt Empordà, i l'assaig de soja fet en aquest cas a Sucs, aquí al Segrià. Es mostraran diferents estratègies de fertilització del blat de moro amb dejeccions ramaderes i com aquestes influeixen en la producció i la sanitat del cultiu. Per aquestes dues últimes jornades destaquem, recordem, que per participar-hi cal inscriure's al portal ruralcat.cat. I amb aquestes recomanacions posem, com sempre, el punt i final, i com sempre ho fem amb música, avui amb una cançó de Tomeu Penya que porta per títol Natura. Amb ella ens acomiadem fins al mes vinent. Gràcies per la seva atenció i molt bon dia.
Agrografia.
Bon dia tinguis l'ota que penja't sa lluna d'esquena al vent, i encara mares ventura baix del teu mantell. Estimàvem en locura fins que a poc jo vaig afluixar, i tu aguantant amb vestides de tots els costats. No et sé dir on em fui les promeses que te vaig fer. Sense mesura. Regarem la matinada, jo te cuidaré la nit i el dia, tota ma vida. Regala'm una hora baixa, jo te cantaré la melodia, tota ma vida. Seré teu, seré teu, seré teu. m'estormiat me trobava de mans aplegades buidesament. Sort que tingueres paciència amb mi tros d'inconscient. Sols demanava respecte i jo t'enganava per terra i mar. De tant en tant m'avisaves que es anava fent tard. No sé dir on em fui ses promeses que te vaig fer sense mesura. Regalem sa matinada, jo te cuidaré sa nit i es dia, tota ma vida. Regalem una hora baixa, jo te cantaré sa melodia, tota ma vida seré teva.